COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dilluns, és 13 de març, el dia en què sabem que han apallissat dos nois a Berga a la sortida d'una discoteca per haver-se fet un petó. 13 de març de 2017, repeteixo, 2017, hem d'estar parlant d'una agressió homòfoba. L'únic delicte, fer-se un petó. I la resposta, cops i garrotades. Les protestes s'han estès arreu de Catalunya, sobretot a les xarxes socials, i nosaltres ens volem sumar també al rebuig davant aquesta agressió. Per a què? Ells disposats a pegar una pallissa a algú que es fa un petó amb la seva parella, sigui del sexe que sigui, més petons i menys prejudicis, menys romansos i més tolerància i sentit comú, si us plau. Com cada dia hi posem música a tot plegat, avui fa anys Fito Páez i ho celebrem amb ell i amb Sabina. Llueve sobre mojado.
Cuando se acuestan la razón y el deseo.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat de les comarques de Tarragona, rebrem emprenedors i coneixerem el projecte d'un apassionat de la moda que treballa perquè lluïm el millor possible en ocasions especials. Roba dissenyada i feta a mida avui al programa. Farem el cafè dels dilluns amb la Maria Virgili, presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona. Parlarem amb ella només unes hores de l'obertura del nou mercat. A partir de la una, amb l'economista del programa, el Jordi Andreu, analitzarem els plans de pensions i ja saben que els dilluns toca Sibarita i, com no, anirem de vins. Avui a la carta, el celler Ronadelles i la seva enòloga, l'Eva Prim, que acaba de ser guardonada com la millor dona enòloga del món. Recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web i l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Charo Toribio, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dilluns a Tarragona, cels entre nuvolats i tapats, amb precipitacions que en aquestes primeres hores no es descarta que arribin a ser fortes i amb alguna tempesta. Les temperatures màximes van en descens. Ens quedem avui als 18 graus a Tarragona, a Tortosa i a Reus. Respecte al vent, al sud de Tarragona bufa del nord-oest moderat amb intervals forts al principi de la jornada, amb ratxes que poden arribar als 80 km per hora al prelitoral sud, a la resta del litoral bufa del nord-est moderat i és fluix i variable a la resta de la província.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres a aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, hem de parlar d'una nova víctima mortal a la xarxa viària tarragonina. Ha estat a Caceres, a la Terra Alta, aquest diumenge, a la Nacional 420. La víctima és un home de 67 anys i la dona que viatjava com a passatgera al vehicle va resultar ferida greu i està ingressada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. La xifra del matí són les prop de 6 tones de brossa que els voluntaris han recollit aquest diumenge en la campanya per un Delta Net. Ruth Guerrero.
La majoria dels residus replegats són d'origen plàstic, com ara les bosses, bidons o ampolles. La recollida s'ha fet a Ampolla, Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. La brossa que repleguen aquestes zones és per actituds incíviques de visitants o locals que deixen sobretot envasos a les platges. El director del Parc Natural del Delta, Francesc Vidal, ha explicat que la campanya tracta de coordinar esforços per netejar els espais, però sobretot impulsar la sensibilització que la brossa no torna sola a casa i que s'ha de recollir.
Hi ha una mica de tot. El que sí que fem és recollir el plàstic, els metalls, tèxtil, etc. I el que no recollim són les restes vegetals, bé sigui brossa, canyes, herbes, etc., que això potser des del punt de vista del visitant o del turista això sembla que sigui brossa, però bueno, forma part també de la zona natural i aquestes brosses no es recullen.
Enguany, i com a part d'una prova, una part del plàstic recollit s'enviarà a una ONG francesa que es dedica a reciclar aquest tipus de material procedent del mar que els abocadors no poden reciclar per la quantitat de sorra i aigua que acumulen.
I grups ecologistes han alertat aquest cap de setmana sobre el perill d'allargar la vida de les nuclears en el 6è aniversari de Fukushima. Han organitzat a Reus una acció simulant un accident nuclear per conscienciar la població.
La xarxa de sobirania energètica, Greenpeace i ecologistes en acció han alertat sobre el perill que representa prolongar la vida de les centrals espanyoles i creuen que la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de permetre que la central de Garoña pugui seguir operant fins als 60 anys fixa precedents. Amb tot, denuncien una maniobra comercial que permetrà que es cobrin indemnitzacions quan les centrals es vegin obligades a tancar. Escoltem el portaveu de l'organització, Eloi Noia.
Simular què és el que passaria realment o què és el que ha passat realment amb una accident nuclear. És igual el que pot passar a qualsevol altre accident, en qualsevol altre lloc del món i, per tant, també a l'estat espanyol per aquesta política temerària del Partit Popular i d'altres partits que l'han precedit en els governs de l'Estat, no funcionaran 60 anys, no podran funcionar, no, és impossible, tecnològicament no hi ha tecnologia disponible que ho pugui permetre. Això serà simplement una forma de traure diners dels contribuents en base a indemnitzacions que haurà de pagar l'Estat espanyol quan definitivament algú amb sentit comú digui no, fins aquí ho ha arribat.
Cope Tarragona. Estàs informat.
Els treballadors de les ambulàncies de Tarragona i l'Ebre tornen a amenaçar amb una vaga, aquesta vegada per Setmana Santa.
Parlant de retallada constant dels serveis i de les seves condicions laborals, la darrera, segons els treballadors, a partir d'aquest dilluns, de l'ambulància nocturna de les Altes d'Urgència de l'Hospital de Móra d'Ebre i els caps de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En canvi, segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, el servei està garantit.
No és que l'ambulància Móra perdi una ambulància. Móra havia guanyat, en tot cas, una ambulància de més, que no li tocava, ¿vale?, per fer aquest transport no sanitari, i ara no és que la perdi, perquè en realitat ells hauran de continuar amb el servei igual. El que passa és que no estarà permanentment aquí. Si des del punt de vista de municipi i de territori no perdem cap tipus de servei i estem efectivament complint els terminis no superiors a les 2 hores, doncs jo no hi veig cap problema.
Un apunt de successos, a presó 4 lladres per un intent de robatori amb violència a una casa a Cunit. Els assaltants anaven armats amb una pistola de 9 mil·límetres, un revòlver i 2 bastons extensibles.
Els fets van tenir lloc al matí quan una dona que estava al jardí de casa seva va veure com s'aturava un vehicle i sortien 4 individus amb tapaboques i armats amb una pistola, un revòlver i 2 bastons extensibles. Ràpidament la dona va córrer cap a l'interior de l'immoble i va alertar el seu marit. Els individus que ja havien accedit al jardí van intentar entrar a la casa i fins i tot van efectuar un tret amb una arma detonadora per intimidar la dona. Llavors, el propietari va sortir al balcó i va cridar als assaltants dient que tenia una escopeta i que la faria servir. Tot seguit, els 4 individus van marxar corrents i van fugir en cotxe. Són 4 homes d'entre 18 i 34 anys, de nacionalitats espanyola, equatoriana i marroquina i veïns de Cubelles, l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
Amb això arribem a les 12:29. Bona notícia del matí. Màrius Serra i Dani Alegret, dels Amics de les Arts, han creat una cançó a partir d'una narrativa en la residència de Literatum. Han passat 3 dies junts a Móra d'Ebre i han fet una peça a partir d'un fragment del llibre Quiet, l'obra de Màrius Serra, que narra la vida del fill de l'escriptor amb l'àlies Llullu, que va néixer amb una greu encefalopatia i que va morir als 9 anys.
Presentarà la peça el 25 de maig, quan arrenqui el certamen. Aquesta ha estat la primera de les residències literàries que busquen estratir vincles i crear a partir de la literatura i la música, de manera que s'acaba gestant un projecte de nova creació amb la inspiració del paisatge del territori. Escoltem Màrius Serra i Dani Alegret.
A partir d'un dels fragments ha generat una melodia que ens ha anat arrossegant fins al punt que he reescrit tota la part de la lletra perquè pogués acabar sent una cançó, de manera que ens trobem, diguem, després d'aquests d'aquest cap de setmana de residència aquí, que tenim conclosa a les mans una cançó molt, molt emotiva, molt, molt intensa i profundament poètica.
sobretot ha tingut un efecte balsàmic, en el sentit de l'Ebre el que hem trobat és un amic allò de, per poder sortir i deixar-nos captivar per aquest paisatge preciós que teníem just davant de l'apartament on estàvem. I jo crec que a part d'inspirar-nos ens ha fet companyia, no?, en els moments que necessitàvem una mica de relax, que també és important, poca broma.
Benissanet ha servit 1.500 clotxes en la tradicional festa de la Ribera d'Ebre. Amb l'esdeveniment s'ha donat el tret de sortida a les jornades gastronòmiques d'aquest plat típic de la comarca.
La clotxa és el plat típic de la gastronomia de la Ribera i amb la festa es crida a tots els veïns del territori, també atreu a visitants del Camp de Tarragona o Barcelona. A la 14a edició de la festa se n'han servit 1.500. Ara les jornades gastronòmiques als restaurants de la comarca s'allargaran fins al 17 d'abril.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 12:31, Ruth, parlem d'esports. Què ha donat de si el cap de setmana?
Sí, canvi de torn. Només 3 punts separen Nàstic i Reus a la taula, amb el Nàstic empat amb el Sevilla Atlètic al seu camp. Ho fa per un 2-2 amb gols de Delgado i Aixilemanà pels del Nàstic. Rascant un punt que els serveix als granes per mantenir-se fora del descens. Ara prepara el seu enfrontament amb l'Elx el proper divendres i el Reus per a casa en el darrer sospir davant el Girona per 1-2 amb gol del reusenc Querol. I amb aquesta sumen 8 en contra sense guanyar i s'aproximen a la cua de la classificació. Els roig i negres hauran d'intentar la victòria diumenge contra el Tenerife. I un breu apunt, el Reus Deportiu, la Fira d'Hockey, empat a 7-7 amb el Porto i encara pot somiar amb els quarts de la Lliga Europea.
Vinga, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona.
El titular és per la manca de treball, buida de joves als pobles petits i la imatge és pel Nàstic, que rasca un punt al Pijuan.
Anem ara al Reus Digital.
Sí, obre amb una entrevista amb l'actor Joel Joan, protagonista de la sèrie El Crac, de TV3, i que la restauració del Mas Miró, de Mont-roig, on hi va estar l'artista Joan Miró, comença, però amb menys diners.
Què ens expliquen al del Camp.cat?
Sí, en capçalera, que els Mossos desallotgen 7 persones d'unes barraques il·legals a Tarragona i inclou un vídeo de com s'ha construït el nou drac de la llegenda de Sant Jordi de Montblanc.
Passem pel diari més.
Sí, destaca que un home passeja amb un ganivet pel Serrallo i amenaça els veïns i la imatge de portada és pels més petits que aprenen a fer l'autèntic xató a Calafell.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Per cert, tens algun casament o bateig a la vista?
Pot ser, sí, un casament. Sí,
doncs
juliol,
molt atenta al nostre emprenedor d'avui. Vinga, menys de 2 minuts.
Hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Powerade, bebida oficial.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
ABC Gourmet te trae a tu casa los mejores productos gastronómicos a un precio excepcional. Disfruta de los mejores vinos, ibéricos, conservas, aceites, dulces. Este mes te ofrecemos una exquisita selección del norte, con bonito, pimientos del piquillo y perlas de aceite. Cómprala ya en gourmet.abc.es o llámanos al 910 059 144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Vinga, és dilluns, aixequem persiana per rebre emprenedors i emprenedores de les nostres comarques. Avui volem parlar de moda, de costura, de peces, en moltes ocasions fetes a mà, de manera personalitzada, i per això hem d'anar fins al carrer Galanes de Reus per conèixer el dissenyador Nelu Teleptean. Nelu, què tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Oye, cuéntanos, porque he dicho tu nombre y la gente dirá, hombre, este chico de Reus no es...
No.
Pero hace muchos años que vives aquí, ¿verdad?
Sí, llevo afincado 18 años.
18 años ya en Reus, porque tú vienes de Rumanía.
De Rumanía.
Uh-huh. Cuéntame cómo empieza tu relación con el mundo de la moda, de la costura.
Bueno, en el año 86, en Rumanía, yo he hecho un curso de corte confección durante un año y 8 meses.
Ajá.
Se tenía que trabajar al lado de un trabajador durante un año y 8 meses para aprender cada fase del trabajo.
Sí.
Y luego, en este periodo también se incluía 3 meses de teórica. Ajá. Para saber cortar un patrón, confeccionarlo y aplicarlo al tejido.
Uh-huh. Y tú, a partir de ahí te empieza, no sé si bueno, te interesaba el mundo, claro, de antes, ¿no? Y ahí sí. Supongo que ya vas diciendo, uy, esto es lo mío, esto es lo mío, hay que formarse bien, ¿no? Y ir probando cosas.
Bueno, a los 12 años me apunté a un curso de 3 años,
¿sí?
Arte dramática.
Ajá.
He pintado y he diseñado a lápiz. Y allí, pues, aparte de pintar o dibujar lo que se veía por la ventana de la clase donde estaba estudiando,
sí,
me han dirigido los profesores cómo tiene que vestirse una señora, un caballero, cómo hay que saber dibujar, dar las líneas de las formas del cuerpo, y así sucede todo.
Uh-huh. Qué importante, ¿eh? Porque además ahora que estamos acostumbrados al fast fashion este que lo llaman, ¿no? A la moda, al low cost, cuando encuentras una prenda, ¿no? Hecha con mimo, ¿no? Ahí personalizada, qué diferencia. Y qué poco lo valoramos a veces, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, es que vivimos en un mercado que todo lo queremos rápido y fácil.
Claro.
Un trabajo artesanal lleva tiempo, lleva horas de trabajo, dedicación, gasto.
Claro. Uh-huh. Entonces, tú llegas aquí y has estado trabajando aquí en otras tiendas de moda que se dedicaban a este tipo de ropa también más personalizado, ¿no? Más
exacto,
para ocasiones especiales.
Exacto, uh-huh, sí.
¿Y cuándo llega el momento en que tú dices, venga, me lío la manta a la cabeza y aquí mi propio sitio, ¿no? Mi propio espacio para poder hacer también mis diseños?
Llegó todo por casualidad.
¿Sí?
Durante los últimos 2 años, una señora venía a mi casa cada sábado, hágame un arreglo, súbeme el bajo de una falda, córtame la manga. Se llama la Nuria Montañez, de la calle Galanes.
Ajá.
Es la propietaria del local.
Sí.
Después de conocerme los últimos 2 años, ella me propuso, dijo, mira, te dejo el local, acondiciónalo, prepáralo y ponte en tu sitio.
Uh-huh.
Mejor que sea un pequeño amo que un grande mozo.
Sí, muy bien.
De verdad, palabra por palabra lo que uh-huh, me dijo, y así sucedió todo, sin buscarlo, sucedió.
O sea, pues esto a mí me encanta. Es que estas casualidades maravillosas de la vida me encantan. O sea,
es que
Nuria tiene una entrevista también aquí, ¿eh?
Ah.
Nuria tiene que venir también a contarnos.
No, pero es verdad, ¿no? Sucedió, sí.
Uh-huh. Entonces, bueno, pues entonces dices, venga, es el momento, ¿no? Esos trenes que pasan y lo tengo que coger, por eso te tenemos ahora en la calle Galanes. Cuéntanos qué ofreces allí, Nelu.
Allí ofrezco prenda a vestir.
Sí.
Dirigida a la madrina, dirigida a la novia. Y luego me acoplo a lo que pide la clienta.
Uh-huh.
Casualmente puedo diseñar cualquier modelo, soy patronista y estoy abierto, hasta aconsejo a la señora que vuelva otro día con una foto de internet, con una hoja de una revista, de una pasarela de Milán, de lo que haga falta. Nos sentamos a la mesa y acoplamos el diseño a su cuerpo, a su altura, al sitio donde tiene que ir, cómo tiene que vestirse, los complementos, con su pareja, todo un poquito para que la clienta vea que lo que hago de verdad me interesa, que vista bien.
Claro, porque tú tienes, supongo, de trajes ya confeccionados, quizá,
sí,
de otras marcas, ¿o no?
No,
es todo confección tuya, ¿eh?
Es todo mío.
O sea, yo puedo ir aquí a la tienda, ahora que justamente lo comentábamos antes de entrar, viene esta época aquí de ahora bodas, bautizos, comuniones,
sí,
etcétera,
sí,
¿no? Yo vengo y tú ya tendrás trajes hechos que puede que alguno diga yo, oye, esto a mí me interesa. Y si no, lo que yo tenga en mi cabeza, ¿tú me lo puedes hacer realidad?
Exacto. Debajo de la mesa tenemos tejidos actuales de la temporada 2017. Trabajo solamente con gratacos,
uh-huh,
que son tejidos los mejores que tenemos aquí en Cataluña.
Sí.
En la tienda dentro hay varios modelos para que la clienta vea que hay posibilidades de todo tipo de corte. Y luego es cuestión de sentarnos, que sea la mesa de la boutique o del taller, que tengo una gran mesa allí, nos sentamos, hablamos, diseñamos. Para cada persona. Es un reto para cada clienta.
Claro. Y me has dicho que para novias también, ¿eh?
Exacto,
o sea,
sí,
trajes,
sí,
de novia también.
Sí,
que además,
sí,
a veces, bueno, yo no me he visto en la situación, pero supongo cuando vas a buscar el traje de novia, igual tienes una idea muy concreta y dices, esto no lo encuentro en ningún sitio, ¿no? Entonces tú lo creas desde cero.
Sí.
Con la tela que nos guste, ¿no? El diseño. Estamos hablando de moda para mujer. ¿De todas las edades, Nelu?
De todas las edades.
Sí, ¿eh? O sea, aquí no hay límite, ni edad ni de talla, claro, porque como esa medida, ¿no? Aquí. Y ahora, no sé, igual alguien estará pensando, sí, pero esto, el diseño a medida, la costura, esto va a ser mucho más caro de lo que puedo encontrar en cualquier tienda. ¿Es así o no?
No es así.
No es así. Tenemos que romper un poco esta barrera, ¿no? Que a veces tenemos.
Y tanto. Trabajo solo. De momento no tengo gastos aparte de alquiler, facturas fijas y lo que yo pueda hacer para mí. Y intento inculcar mejor tejido que podemos tener en Cataluña, un trabajo artesanal de la misma calle. Se ve el taller con los patrones.
¡Ay, qué bonito esto! Muy bien. O sea, que vayan a ustedes a ver a la calle Galanes, ¿eh?
Sí. Se ve todo, lo hago yo mismo. Y el precio, intento mantener un equilibrio para que la clienta, después de hablar, que diga, sí, me interesa. La calidad y el precio que este señor me pide, vamos bien.
Yo sé que esto es muy complicado porque cada diseño, evidentemente, y cada tela tiene su... Pero ¿nos podrías poner un aproximado, por ejemplo, para mí? Vamos a ponerme a mí de ejemplo. Un traje así de madrina, más o menos. ¿En qué estaríamos, qué franja económica estaríamos hablando? Para hacernos una idea.
Si tiene que ir a una boda en julio y solamente quiere un vestido bien hecho,
¿sí?
Podemos jugar de 580 a 700 euros.
Vale, o sea, este...
Si necesita un dos piezas, una levita de blonda, podemos llegar de 750 a 850, 900. Y depende mucho de los tejidos que usamos, de la medida, todo un poquito.
Bueno, esto, lo importante yo creo que es venir a verte, ¿no? Ver eso, pues dependerá de la tela, de lo que queramos, ¿no? De si requiere más o menos trabajo. Porque ¿cuánto tiempo, por ejemplo, desde que llegamos al diseño final hasta que lo tienes hecho, cuánto tiempo más o menos tenemos que contar con ello? Lo digo por si alguien tiene una boda a la vista, que tenga en cuenta los tiempos.
Sí, es bueno que la clienta venga con 2 meses y medio, 3 meses vale. antes para poder hacer planes. Si yo no tengo los tejidos en mi taller, bajo los catálogos, pedimos hasta que llegue el tejido, primera prueba, segunda.
Para o sea, tenemos que contar eso, ¿eh? De 2 meses y medio, 3, para ir con calma, ¿no? Nelu, has abierto hace muy poquito, principios de mes de febrero, ¿no?
Así
te
es.
Preguntaba antes de entrar y me decías que estabas contento con este primer mes, ¿no?
Mucho.
O sea, que aquí hay interés, que eso es bueno también, que nos interesemos por este trabajo más artesanal también en la ropa, que lo teníamos un poquito descuidado igual, ¿no?
Bueno, uno va paseando por la ciudad y hay 100.000 ofertas, pero un trabajo personal, un tejido a tu gusto, un tacto suave, hay una clienta que le gustaría la pieza de la cintura para abajo estampado, arriba más liso, una manga transparente. Cuesta encontrar en una tienda todos los caprichos de una señora.
Es verdad.
Y yo lo que intento, hacer lo que la clienta manda.
Oye, además nos aseguramos que no vamos a coincidir con nadie con el mismo vestido.
No.
Eso es importantísimo, porque a ver si a alguien le ha pasado, que nos lo cuente a través de Twitter, que es un papelón esto, ¿no? Te encuentras en una boda de repente con el mismo traje.
Es verdad.
Esto mejor que no pase. Además, nos asesoras en cuanto a tendencias, colores, por ejemplo, Nelu, ahora que, como decíamos, empieza esta temporada de eventos varios, ¿qué colores van a ser sí o sí imprescindibles para esta temporada, por ejemplo?
Bueno, el color rosa.
¿El rosa?
El rosa.
Atentos, ¿eh?
El color verde olivo.
Ah, qué bonito. Muy elegante, además.
Terciopelos, este año se van a inculcar en el mercado otra vez.
¿Para ahora, para esta temporada de, sí. bueno, terciopelo, bueno, en colores suavitos, ¿no?, también?
Exacto, sí.
Aquí, atención a las tendencias que nos estás marcando.
Y luego, las blondas de mucha calidad nunca pasarán de moda.
Importante. Y no sé si ahora me tuvieses que recomendar un estilo para innovar, algo para innovar, para ir, por ejemplo, a una boda, lo que decíamos, esta boda que tenemos en junio, hipotética. Y quiero innovar un poco. ¿Me arriesgo para las bodas también pantalón, por ejemplo, ¿no? Que parece que nos cuesta un poco.
Sí, tanto.
Sí, ¿no? El pantalón puede ser elegantísimo también.
Puede ser. Elegir un buen tejido con una buena caída. Puede ser tanto pegadito al cuerpo o con mucha caída. Es elegante.
Yo estoy segura, Nelu, que tú hace una semanita estabas muy atento a la alfombra roja de los Oscar, que la tenemos todavía fresca, para coger también ideas, supongo, ¿no? Que es una gran pasarela.
Bueno, he estado más atento a los Goya, la verdad.
¿Y has tienes favoritos de los Goya o de los Oscar? Dime quiénes han sido tus favoritas, por favor. La opinión del experto.
Amaya Salamanca.
Amaya Salamanca estuvo maravillosa, ¿eh? En los Goya, un vestido negro, ¿no? Maravilloso, con una cola.
El corte sirena nunca falla.
Aquí la clave, ¿no? Sí. ¿Para novias, por ejemplo, o para invitadas también?
Para invitadas también.
Corte sirena, ¿eh?
Yo tengo una clienta que entró por la puerta, ha dicho yo, vino con cuatro amigas. Me dijo directamente, quiero vestir de azul, con muchos tules, muchas blondas, de todo. Y al final salió por la puerta vestida de rojo, con un corte sirena, con una cola como la novia. Y más contenta que nadie.
Te iba a decir, seguro que desmontas un montón de ideas que llevamos en la cabeza, ¿no? De, mira, no, esto está muy bien, pero no es para ti.
Ayer mismo me pasó con una clienta que, después de visitar todas las tiendas de Reus, vino a mi tienda con una idea suya personal. Hemos puesto encima de la mesa todos los tejidos, del mostrario que trabajo con Gratacor, y salió con otras ideas. Intento que haga sus planes, luego hablamos un poquito, intento aconsejar y luego decide la clienta.
Pues venga, yo les invito a que si tienen eso, pues necesidad de un traje para una ceremonia, para un evento especial, vayan a ver a Nelu a ver qué os aconseja. Calle Galanes número 28, que te encontramos también en redes sociales, Nelu, creo, tienes Facebook, ¿verdad? Sí. No sé si web, que podamos también cotillear.
También nelu.cat y nelu.es.
Perfecto, pues ya saben, www.nelu.cat o .es. Y si no, pues oye, mejor el tú a tú, calle Galanes 28, y vemos también los modelos que ya tienes ahí en tienda para hacernos una idea, ¿verdad?
Exacto.
Pues Nelu, muchísimas gracias, oye, muchísima suerte también en este nuevo proyecto. Nos vienes a contar si hay novedades, ¿eh?
Gracias a ustedes por invitarme.
Un placer.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35. 66.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a 3w.casapia.com. Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco. A Cope Tarragona és l'hora del cafè.
Vinga, és l'hora del cafè al programa. Avui, dilluns 13 de març, el prenem amb la Maria Virgili. Ella és presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central de Tarragona. Maria, molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Sempre començo aquesta entrevista preguntant com pren el cafè el nostre convidat. Suposo que a 3 dies de la inauguració del mercat, força cafè aquests dies, no, Maria?
Cafè a tope.
Estem a, què, 72 hores, esteu en ple trasllat. De fet, t'agraeixo especialment que ens atenguis perquè sé que teniu molta feina. Hi sereu a temps pel dia 16?
Hi serem.
I serem com...
Frenèticament, però hi serem.
Com està sent per vosaltres, per als paradistes, aquest trasllat?
Emocionant, frenètic, hi hauria molts de qualificatius, però sobretot molt il·lusionant i amb moltes ganes ja.
M'agrada sentir que em dius il·lusionant perquè just fa uns dies doncs, sentíem que demanàveu a l'Ajuntament una mica més de marge, no? Perquè dieu que faltaven alguns equipaments. Com està aquesta situació?
Bueno, aquesta situació, el que era per part de les càmeres, sembla ser que està solucionada, que sí, és veritat, i segueixo dient, és que l'equipament no estarà aprovat. Però, bueno, esperem que no passi res i que tot surti bé.
Per vosaltres, clar, les càmeres, evidentment, són un equipament essencial. Diguéssim que l'Ajuntament s'ha posat una mica les piles, parlant planerament, perquè això estigui a punt, tot i que no aprovat, com dius?
Exacte, sí. Sí, estarà a punt, el que passa que bé, sí que és veritat que no podrem provar els equipaments quan jo crec que el millor hagués sigut tindre una setmana per veure que tot funciona correctament. No la tindrem, però és igual, no la tenim, hem d'obrir, o sigui que posem-nos les piles tots i treballem perquè això sigui un èxit.
De fet, quan el consistori en aquest cas va dir que no, que el dia 16 era el dia 16, que no hi havia més marge, vosaltres ja vau dir que, doncs, que no estàveu disposats tampoc a fer cap protesta, doncs que si és el dia 16 a treballar i aquí pau i després glòria, no?, que s'acostuma a dir.
Exactament. Exactament.
Us heu sentit recolzats en aquest procés, Maria?
Bueno, a veure, ha sigut un procés molt llarg, massa, i han hagut èpoques de tot. Nosaltres no volem fer llenya, o sigui, no volem fer més llenya, d'acord? Nosaltres volem que el mercat funcioni, nosaltres volem que això sigui un èxit que tothom, si hi hagués veritat que tant per part de la regidora com per part dels paradistes teníem clar que l'única opció era arribar a un acord fa 2 anys i mig, quan va arribar ella, per obrir el més aviat possible el mercat. Jo crec que han sigut reunions molt intenses, on hi ha hagut discussions també molt intenses, però ni ella ni jo mai ens vam aixecar de la taula. D'acord? Llavors, bueno, la idea era que el mercat s'obrigués i això ja ho tenim aquí. Per tant, deixem el passat, que del passat no se'n fa res, i mirem cap al futur. I treballem perquè això sigui un èxit.
Obrireu al 100%? Quants paradistes us sereu allà el dijous, el dia 16?
Tots. Els que tenim parada serem tots.
En total, quants sou?
47, si no m'equivoco.
47. I una mica, evidentment, tu com a paradista, i també el que reculls de la resta, quines sensacions són amb l'equipament, amb l'equipació?
Amb el
nou mercat, sí.
És brutal. Jo crec que no hi ha ningú que estigui treballant aquí dintre que quan hagi entrat per primera vegada no hagi fet un uala. És espectacular. Jo crec que tindrem un dels millors mercats espanyols, sense cap mena de dubte.
Escolta, i el tema horaris, perquè obrireu finalment de 8:45 del matí fins a 9 del vespre, és així?
Sí, és així.
Clar, com ho fareu vosaltres? Perquè això ja ho havíem parlat en alguna altra ocasió, Maria. La majoria sou paradistes, doncs, que sou un o dos com a molt. Com ho fareu per complir aquest horari?
Doncs haurem de fer torn. Sí que és veritat que hi haurà gent que li costarà més poder facilitar aquest horari, però el que sí que és veritat que nosaltres hem de mirar de cara al client. I el client d'avui en dia va a comprar quan vol, quan pot, i no quan nosaltres volem. Llavors, és indispensable que el mercat estigui obert a matí tarda. Jo crec que amb això no hi ha cap mena de dubte. I torno a dir i repetir per mil·lèsima vegada, anem a un mercat que no té res a veure amb el mercat que fins ara teníem. Anem a provar un any aquest horari i en un any podrem decidir si aquest horari és acertat o no. I ja està.
Clar, suposo que també cal veure una mica com reaccionem o quin ús en fem també els ciutadans, no?, en aquest cas.
Evidentment, al final seguirem fent aquest horari, depèn de la resposta de la gent o no. Però el que sí és veritat que anem, torno a dir, en un mercat completament nou, completament renovat, amb unes expectatives que no tenen res a veure amb les que teníem a dins. Llavors, nosaltres hem d'obrir el màxim hores possible per donar cabuda a tota la ciutadania. A partir d'aquí, en un any, després d'haver valorat què és el que realment ens aporta i si realment val la pena obrir aquestes hores o no, el temps ens ho dirà i dirà si realment era acertat aquest horari o no.
Has anomenat ara, deies, no té res a veure el mercat amb on hem estat fins ara, que és aquesta famosa carpa, no?, que ha estat casa vostra, ni més ni menys que 10 anys, no? Hi ha una mica també en el fons, suposo que fa una mica de pena potser deixar la carpa o ni això, teníeu ja massa ganes de marxar.
Home, no, la carpa ha sigut la nostra companya de viatge i sort que n'hem tingut a la carpa, també t'ho he de dir. Per tant, és veritat que sí que ens fa una mica de pena deixar la carpa, però, clar, evidentment, la nostra casa és aquesta i la nostra il·lusió era tornar a casa nostra, tot i que ens faci pena, però, bueno, és una etapa que s'havia de tancar i tots sabíem que tindria una durada, s'ha acabat.
Aquesta carpa desapareixerà completament, Maria?
Sí, la informació que a mi m'arriba és que la carpa al final es va valorar per traspassar-la en un altre lloc, però la carpa, torno a repetir, té 10 anys, encara que no ho sembli, està bastant, bastant malament, sobretot la part del sostre, i fer renovar-la costa molts diners. Uh-huh. Llavors l'Ajuntament ha decidit plegar veles.
Vaig acabant ja, Maria, perquè sé que estàs al Mercat Nou precisament en ple trasllat i no et vull robar
sí,
més temps.
Suposo que deu sentir sorolls, però és que estem aquí a tope.
Un parell de preguntes només. Com us plantegeu aquesta convivència a partir d'ara? Perquè aquesta fórmula en un supermercat dins el mercat és nova, suposo. Llavors, com us ho plantegeu? Creieu que serà positiu, que portarà més gent al mercat al final?
Sí, sí. No, serà positiu, segur. Sí, no en tinc cap mena de dubte. L'experiència en tots els mercats on hi ha hagut un Mercadona, l'experiència per part dels paradistes, en tots els mercats on hi ha un Mercadona és positiva.
Uh-huh.
Avui en dia, tots, absolutament totes les persones que venen a cobrar el mercat, després han de fer un altre acte de compra en un supermercat. Absolutament tots. Saludant aquesta gent, la tenim i la seguirem tenint. El que no tenim fins ara és gent que només va a un super a comprar.
Uh-huh.
Per temps, per horaris, perquè ho vol fer tot amb un sol acte de compra. Nosaltres ara els horaris els adaptem. Poden fer l'acte de compra en un sol moment, comprant productes fresc al mercat i el xec a l'aix. O sigui que jo crec que és totalment positiu, totalment. No en tinc cap mena de dubte.
I pel que fa a paradistes, perquè hi ha algunes parades, que hi haurà espai encara per a nous paradistes, creieu que el tenir aquest mercat que dius doncs, que és únic, no? Que no n'hi ha cap altre, potser animarà a gent que digui, vinga, doncs avui, 2017, em poso jo amb la meva parada al mercat i començo, per exemple, la tradició que teniu vosaltres de tants anys.
Home, nosaltres esperem així. Nosaltres sempre hem dit que nosaltres haguéssim tingut cobrir amb el 100% de les parades obertes. No ens agrada aquesta situació que hi hagi 7 parades tancades. Per tant, jo espero que en breu es puguin anunciar que les parades estan ja adjudicades i que s'obrin en la major edat possible.
Dijous dia 16, Maria, tu a 8:45 del matí et visualitzes tu a la teva nova parada obrint?
Sí, i tant. De fet, ara mateix estic dins la meva nova parada. Parlant amb vosaltres.
I quantes vegades t'havies imaginat això?
Masses. Però, bueno, el que tenim aquí és una realitat. Per tant, treballem perquè sigui possible i torno a repetir, perquè sigui un èxit. Uh-huh.
Doncs segur que ho serà. Ens hi veiem dijous. Maria Virgili, presidenta de l'Associació de Venedors del Mercat Central. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
La una, les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Todo está preparado ya en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde a esta hora está previsto que se haga pública la sentencia del 9N, que podría acabar con la inhabilitación de Artur Mas. Así que vamos a situarnos ya en ese punto con la asistencia técnica de Sergio López y con nuestro compañero Sergi Tor.
En breves instantes empezará la lectura pública del fallo redactado por Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para cargo público a Artur Mas por delitos de prevaricación grave y desobediencia y 9 para Joana Ortega y Irene Regau. Máxima expectación para una sentencia, que ya sea exculpatoria o condenatoria, tendrá repercusiones políticas. Todavía no ha empezado la lectura pública.
Bueno, mantenemos por tanto las líneas abiertas con ese Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que volveremos cuando se conozca esa sentencia. Por cierto, añadimos que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, acaba de anunciar que va a volver a convocar otro referéndum independentista allí, a partir del otoño de 2018. Será la próxima semana cuando lo solicite Nicola Sturgeon como respuesta a la puesta en marcha del Brexit, que hoy se vuelve a votar en la Cámara de los Comunes. Y la antigua cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores defiende que la institución hizo todo lo que estaba en su mano durante la salida a bolsa de Bankia. Hoy han declarado en la Audiencia Nacional Julio Segura y Fernando Restoy, investigados por ese caso Bankia. Allí está también nuestra compañera Patricia Rossetti.
Los dos han respondido en la misma línea. No les competía la responsabilidad de verificar las cuentas. La CNMV ejerció un mero control formal. La responsabilidad era del Banco de España y de los auditores. Tan solo comprobaron y aprobaron el folleto de salida a bolsa que contenía información sobre los riesgos. Y han negado conocer los correos que advertían de la inviabilidad, según ha explicado a la puerta de la Audiencia Nacional el abogado de la acusación, Andrés Herzog.
Y han confirmado que no tuvieron ninguna información, o es lo que han dicho por lo menos, del Banco de España, ni de los correos, ni de los informes de seguimiento, ni del resto de la actuación supervisora de las entidades. Por lo tanto, se han desmarcado absolutamente del Banco de España, pues manifestando su confianza en que hacían las cosas bien.
El jueves declarará el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Velázquez, considera necesario educar la conciencia moral para luchar contra la violencia machista. Así lo ha asegurado en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, donde ha pedido también que el derecho a la libertad de expresión sea compatible con el respeto a los sentimientos religiosos. Ha lanzado además este mensaje a los políticos.
No se puede concebir la política sin diálogo. No se insulten, dialoguen. Los insultos no son razones. Denotan más bien intransigencia y debilidad.
Y Susana Díaz emplaza al 26 de marzo para conocer cuál será su futuro en el PSOE tras conocerse que ese día va a presentar su candidatura para optar a liderar el partido. El presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán, dice que era obvio que iba a presentar su candidatura y mantiene su apoyo a la presidenta andaluza. Le pide además una fórmula para volver a unir al PSOE.
Encuentre una fórmula de liderazgo que, en primer lugar, una al partido, que en este momento está profundamente dividido, y que, en segundo lugar, haga del Partido Socialista un partido ganador.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Hoy tenemos un ejemplo de eso de las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque vuestro protagonista de hoy resulta que dejó una carrera bancaria prometedora, quería seguir lo que le dictaba el corazón. Y yo creo que nunca llegó a imaginar cómo iba a terminar de momento esa historia, siendo obispo auxiliar de una de las principales ciudades del mundo.
Bueno, ya sabes que hoy va un poco de obispos la cosa,
sí,
porque
¿verdad?
Tenemos reunida la Asamblea
¿verdad?
Plenaria. Así que vamos a hablar de un hombre que efectivamente tocó la cumbre en su vida profesional y luego decidió seguir otro camino, Roy Campbell, que creció en una familia de Washington en la que se vivía sencilla y cotidianamente la fe, de modo que esta también plasmó su vida profesional en el sector de la banca, donde, por cierto, empezó como un simple cajero en el Bank of America hasta llegar a ser vicepresidente. Pero todo cambió a través de un encuentro con una persona sin hogar que le hizo entender que su verdadera vocación era el sacerdocio. Así que en 2002 dejó su trabajo, ingresó en el seminario de Washington, tenía ya más de 50 años, y esa diócesis se ordenó hace 10. Y ahora acaba de ser nombrado obispo auxiliar, cuando ya tiene 69. En fin, que de haber seguido en el banco ahora disfrutaría de una sustanciosa jubilación, pero lo que le espera es una buena aventura.
Bueno, son cosas distintas.
Desde luego
las dos
sí.
Muy meritorias.
Muy meritorias, pero esta más aventurera.
Sin lugar a dudas. Gracias, Restán, en un ratito, ¿eh? Hay media, será momento para el espejo aquí en el mediodía. Saben, por cierto, que en el mediodía seguimos pendientes de la lectura de esa sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lectura pública que acaba de comenzar, y tenemos también antes del deporte, hola Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una última hora también de tribunales, de la justicia, porque se acaba de decretar prisión sin fianza para 3 de los 4 detenidos por los incidentes este fin de semana en Pamplona, tras la convocatoria de una manifestación pro-etarra. Además, se les imputa un presunto delito de terrorismo, por lo que finalmente serán juzgados en la Audiencia Nacional. Y del deporte corrochano, pues pendientes del Sevilla, que está a punto de viajar a Inglaterra para eliminar al Leicester.
Vamos a ver si es posible. A la 1:30, en 25 minutos, salen del Aeropuerto Internacional Sevilla-San Pablo. Lo hacen con dirección al Leicester para completar esa eliminatoria de octavos de final. Está a punto de embarcar José Manuel Oliva. Noticias del Sevilla.
Está a punto de partir la selección del Sevilla hacia el Leicester con 20 futbolistas en la convocatoria. Están todos los pesos pesados. No está Vieto, no está Carrizo como principales novedades. Y acaba de hablar también el presidente Castro, que habla así de la importancia que tiene pasar a cuartos de final 60 años después para el club.
Estamos jugándonos mucho, ¿no? Estamos jugando la posibilidad de hacer historia, estar de nuevo en cuartos de final de Champions y el desplazamiento, lógicamente, y el partido, yo creo que puede ser el más importante de la historia.
Mañana el Sevilla, el miércoles el Atlético de Madrid, que recibe al Bayer Leverkusen. Hoy se completa la jornada de Liga con el Osasuna Eibar, es a las 9:45, y se ha conocido que el derbi madrileño, el Real Madrid Atlético de Madrid, se juega el sábado 8 de abril a las 4:15 de la tarde.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:07 y todavía queda mucho mediodía por contar.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Cent minuts que passen de la una i reprenem el migdia a Copa Tarragona. Fem un repàs a les notícies de la jornada i comencem. I ho fem amb la notícia que ja els avançàvem. La majoria dels residus són d'origen plàstic, com ara bosses, bidons o ampolles. La recollida s'ha fet a l'Ampolla, que Camarles, l'Aldea, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. La brossa que es replega en aquestes zones és per actituds incíviques de visitants o locals que deixen sobretot envasos a les platges. El director del Parc Natural del Delta, Francesc Vidal, ha explicat que la campanya tracta de coordinar esforços per netejar els espais, però sobretot impulsar la sensibilització que la brossa no torna sola a casa i que s'ha de recollir. Escoltem-lo.
Hi ha una mica de tot. El que sí que fem és recollir el plàstic, els metalls, tèxtil, etc. I el que no recollim són les restes vegetals, bé sigui brossa, canyes, herbes, etc. Que això potser des del punt de vista del visitant o del turista, això sembla que sigui brossa, però bueno, forma part també de la zona natural i aquestes brosses no es recullen.
Enguany, com a part d'una prova, una part del plàstic recollit s'enviarà a una ONG francesa que es dedica a reciclar aquest tipus de material procedent del mar, que els abocadors no poden reciclar per la quantitat de sorra i aigua que acumulen.
Dia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I ara acabem quan són la 1:10 i res, uns segons i tornem aquí, ja saben, al migdia, COPE Tarragona.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Que una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Continuem un dilluns més, hem de parlar d'economia, hem d'intentar entendre alguns conceptes econòmics que ens envolten en el nostre dia a dia i per fer-ho ens acompanya l'economista de la casa, el Jordi Andreu. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que l'han de veure aquí amb l'ordinador prenent notes. Jo dic, bueno,
sí, cada vegada me fas treballar més, eh?
No et faré cap examen, Jordi, no pateixis. La que he de prendre notes sóc jo. De fet, avui vens amb deures fets d'una de les preguntes que et llançava jo i que també ens han arribat a través del correu electrònic. Que ja sabem que és tarragona@cope.es. Si tenen dubtes o preguntes per fer-li al Jordi, doncs el correu és una bona via. I avui, Jordi, ens toca parlar de plans de pensions.
Correcte.
Perquè crec que és una cosa més, mira, justament també és actualitat, perquè fa no massa dies el governador del Banc d'Espanya deia que casi que mejor que nos vayamos mirando un plan de pensiones privado, perquè el tema públic pinta fatal, això va dir.
Sí, això va dir. La veritat que sí, va dir això.
Si ens ho hem de creure o no és una altra cosa, uh-huh. Però és el govern del Banc d'Espanya. Jo tampoc no és el senyor que passe per aquí baix, saps? Ni, no sé tu què en penses. No sé, bueno, què et va agafar. Et va posar
jo
els pèls
perquè
de punta.
Com ja no me sorprenen segons quines declaracions poc afortunades que no ajuden a solucionar res, sinó no. Encara a crear més incertesa, doncs ja estic curat d'espant. Clar. Però sí que és veritat que el sistema actual de pensions té problemes derivats de que cada vegada hi ha més gent jubilada, cada vegada vivim més, cada vegada els jubilats cobren més respecte a les pensions que s'estaven pagant fa uns anys, cada vegada hi ha menys gent jove i cada vegada actualment hi ha menys gent treballant o hi ha poca gent treballant. I aleshores això haurem de pensar com ho solucionem, perquè l'actual sistema espanyol és un sistema de repartiment. Hi ha dos tipus de sistema a l'hora de muntar, o tres, un sistema de pensions. El sistema que és de capitalització, és a dir, tu vas guardant diners, no? L'Estat te lleva diners de la nòmina, te va guardant diners a la teua guardiola, que són teus. Uh-huh. Val? Això seria el que més o menys després comentarem que fem en un fons de pensions, un pla de pensions. Tu vas guardant uns diners que seran teus. Este és un sistema que es diu sistema de capitalització. Hi ha un sistema que es diu de repartiment, que és el que tenim nosaltres, que la gent que està treballant actualment, no? De les seves cotitzacions, van a una bossa i aquesta bossa serveix per a pagar les pensions, sí. Però no hi ha diners a cap lloc guardats, simplement que els que treballen fiquen, diguem, a una bossa,
no?
I aquesta bossa se reparteix. Sí que és veritat que en els últims anys se va decidir fer aquesta bossa, no? de reserva.
La famosa guardiola.
Correcte. Se va fer una cosa, deixem allí per si acas, que s'està acabant, i una tercera manera que seria mixte, no? Pues que quan a tu te lleve una quantitat determinada de la nòmina sàpigues que una part és per a tu, que és capitalització, i una altra serveix per a pagar les pensions actuals, no? Aleshores, els sistemes de repartiment estan començant a patir degut a aquest creixement demogràfic de la gent de més de 65 anys i aquesta desestructura de la piràmide poblacional, no?
Uh-huh. Llavors, aquest és el sistema que tenim, ens agrada o no, que evidentment s'ha de revisar, està clar, per moltes raons, perquè hi ha menys gent treballant, perquè cada vegada vivim més, no? I per tant doncs, s'ha de reestructurar una mica el sistema. Però el que tenim ara és que aquesta famosa guardiola va baixant cada dia més, perquè el govern va agafant d'aquí també per altres qüestions, uh-huh. I doncs, tenim aquestes declaracions, per exemple, no? En aquest cas del governador del Banc d'Espanya, que no és la primera vegada, ni la primera persona que ho diu, que millor que ens mirem un pla de pensions privat. Uh-huh. Doncs anem a aquesta arrel. Aquest pla de pensions, que n'hi ha 50.000 fórmules, no? Són entitats financeres sempre les que ofereixen aquests plans de pensions privats, per començar?
De fet, el que parlarem, si te sembla bé, és una cosa una mica més àmplia, que és el que són les institucions d'inversió col·lectiva.
Què és això?
Vale. L'altre programa, no sé si te recordes, que quan vam comentar d'invertir en immobles, d'invertir en art, d'invertir en productes així una mica estranys, vam comentar que hi havia una manera de fer-ho directament i una altra manera indirecta. Uh-huh. Indirecta és, jo deixo els diners a algú, aquest algú se suposa que té més coneixement que jo, i els gestiona en nom meu, però no els gestiona en nom de Jordi i Andreu, sinó que Mònica fica els diners, Jordi fica els diners, Maria fica els diners, els fiquem tots a una bossa comú, i aquesta bossa comú se gestiona de forma professional en uns criteris determinats, val? Que és molt diferent de la gestió discrecional que vam parlar en un moment determinat, que aquells gestors gestionen els teus diners en uns criteris per a tu, no per a tots els que han ficat diners a la bossa, no? Això són les institucions d'inversió col·lectiva, són entitats financeres que tenen per objectiu principal captar diners del públic i gestionar-los.
Per fer inversió,
nom,
no?
Per fer inversió en mercats nacionals, en mercats internacionals, on vulguéssim. Uh-huh. Aleshores, aquestes institucions d'inversió col·lectiva són, d'alguna manera, són uns patrimonis. Hi ha gent que aportem diners a un patrimoni i aquest patrimoni és gestionat de forma professional per algú. Hi ha diferents tipus d'entitats d'institucions d'inversió col·lectiva. Estan els fons d'inversió, estan els fons de pensions i estan les SICAPs, per exemple, entre algunes, no? Fons d'inversió i els fons de pensions més o menys funcionen igual. Dic que més o menys funcionen igual a nivell nostre, a nivell de ciutadà
de
peu.
De dia a dia, sí.
Després a nivell de regulació, a nivell de normativa, a nivell d'empreses o organismes, a nivell d'institucions que regulen, són diferents. Mm-hmm. Val? Però a nivell nostre hem de tenir en compte que és uns diners que fiquem entre tots, sí. És gestionat per una entitat que normalment se diu entitat gestora, que estan dipositats, estan guardats a un altre lloc, que es diu entitat depositària, i que estan comercialitzats per una altra entitat, que es diu comercialitzadora.
Per tant, si jo, per a mi un fons d'inversió i un pla de pensions, al final seria el mateix.
A nivell de gestió, diguem, a nivell de contractació, a nivell de tot això, és molt semblant.
És semblant.
Solament hi ha una diferència important.
Aquí anem. El risc
una important. No,
diferent?
El risc no.
No?
La diferència important és que un fons d'inversió és un fons d'inversió. Uh-huh. Per tant, tu fiques uns diners, els tens allí, tens una rentabilitat determinada i quan ho vols, ho treus.
Vale.
Perquè és per a invertir. En canvi, un fons de pensions està sempre vinculat a un pla de pensions. És a dir, que els diners que estan allí, que estan sent gestionats per l'entitat gestora, tenen un objectiu principal, que és que quan tu te jubiles, els diners que tu has acumulat, més la rentabilitat acumulada, han de servir per a una cosa concreta. I aquesta cosa concreta és per a la teua jubilació, per a aconseguir una renta, aconseguir un capital. Sí. Aleshores, la diferència primordial és que una, en qualsevol moment ho pots traure, diguem-ho així, i que els plans de pensions i els fons de pensions que estan vinculats a plans de pensions són molt més estrictes, perquè tu no ho estàs fent perquè sí, sinó que ho estàs fent en un objectiu.
A futur.
A futur.
No?
I aleshores, a l'hora de treure-ho, hi ha moltíssimes restriccions. De fet, fins fa relativament poc, solament ho podies treure de dues maneres. O jubilant-te i arribant a l'edat que tocava i podies treure-ho, o morint-te. Aleshores no ho treies tu, sinó que s'ho quedaven els teus beneficiaris, no? Últimament, els últims anys, degut a la crisi, s'han introduït una sèrie de reformes.
Clar.
Perquè hi havia molta gent que estava passant dificultats econòmiques, que tenia certs diners als plans de pensions i als fons de pensions i no els podia traure, perquè precisament la normativa deia que no es podia treure fins a la jubilació, fins a l'edat, etc.
Clar, etcètera. Perquè tu els podies arribar a treure, diguéssim, havent-hi una penalització econòmica? No,
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 era molt complicat. Uh-huh. Era molt complicat.
I ara sí que es pot, en
ara teoria. Segueix sent complicat, però és una mica menys complicat. Si tu demostres que està en una situació molt delicada, que has estat en atur molt temps, si demostres una sèrie de requisits que permet la normativa, aleshores sí que pots treure-ho. Però ha de ser també una cosa bastant extrema, perquè l'objectiu final d'un pla de pensions és arribar a jubilar-te i cobrar, no? Aquesta és la diferència més important, perquè la resta és una mica tot similar. És a dir, les persones que fiquen diners al fons, ja sigui de pensions o fi d'inversió, o una SICAP, són partíceps i més o menys quasi tenen les mateixes avantatges, inconvenients i normatives que si estan a un altre, a un lloc o un altre, no? La gestió més o menys se fa de manera similar, portant les mateixes tècniques, les mateixes eines, normalment els mateixos instruments pareguts. A l'hora de calcular el que estàs guanyant o el que estàs perdent, se calculen valors liquidatius igual, és a dir, tot és molt similar. Hi ha una entitat gestora, hi ha una entitat depositària, com comentàvem, és a dir, és tot molt similar. Uh-huh. I també, quan comentaves el tema de risc, hem de tenir en compte que al final un fons d'inversió o un pla de pensions invertir en els productes que permeti aquestes regles generals que havíem comentat que tenia qualsevol fons, no? És a dir, quan tu fiques uns diners, els gestors te diuen de forma general quines són les regles que ells aplicaran per a gestionar els teus diners. Te diuen invertirem en renta variable, invertirem en renta fixa, no invertirem en armes. D'alguna manera era aquell exemple que vam ficar, sí, de la meva mare,
sí,
que quan te deia, escolta, jo no vull que invertissis en armes, no vull que invertissis aquí, no vull que invertissis en dòlars. Pues d'alguna manera els gestors, quan se constitueix el fons d'inversió o el fons de pensions, te diuen, dins de la política d'inversió, te diuen exactament o de forma prou general, però prou concisa, en què invertiran. Si invertiran en productes de molt risc, si invertiran en productes de poc risc. Aleshores, una cosa que convé llegir quan jo miro o penso d'invertir en un pla de pensions o en un fons d'inversió és el folleto, no? El paper del fons, que ara es troba a tot arreu.
No, és que jo en tinc aquí uns quants oberts ara, que t'ho volia comentar, mm-hmm, perquè estic tenint problemes per entendre algunes coses.
Aquí en principi està explicat de forma prou bé, el que és la gestió que farà la societat gestora i els encarregats en els teus diners, els teus, els meus i tots els que han ficat els partícips, no? Si hi ha alguna cosa que vulguis que comentéssim...
No, jo en tinc, per exemple, aquí diversos oberts de diferents entitats financeres, i, per exemple, aquí em diuen inversió mínima per aquest pla, 30 euros amb 5 cèntims. Correcte. O sigui, se suposa que això és el que hauré de pagar jo com a mensualitat?
No.
Com va això?
Tots els fons i plans de pensions poden decidir la seva política d'entrada i sortida. És a dir, la política d'entrada normalment se diu subscriure un fons, i treure els diners, no es diu treure, sinó que es diu reembolsar. Val? Aleshores, quan tu subscrius un fons, te poden dir si és lliure d'alguna manera o si té certes limitacions. Val? Lliure pot ser ficar 1.000 euros, 250, el que vulgues, i entra el dia que vulgues. Uh-huh. Avui, demà, dissabte, hi ha fons que tenen certes limitacions. Limitacions de temps. No pots entrar si no és el primer de cada mes o el primer 30. No és molt habitual, però hi ha límits. I a vegades hi ha límits també d'entrada monetària, que seria això d'aquí. Com a mínim has de ficar 30 euros. Pots ficar una vegada i ja està. Però
el mínim és
30.
Aquest. Ah, mira, aquí en tinc, per exemple, una altra, la mateixa entitat bancària, aquí el mínim és 1 euro.
Correcte. Des d'un euro ja pots ficar.
Uh-huh. Llavors, per exemple, aquí em diu, valor, evidentment, et parlen tots de rentabilitat variable o fixa, no? Uh-huh. Aquí hi ha opcions per tothom. Quan ens diuen
hem de tenir en compte que de fons n'hi ha de diversos tipus, val? Per definició, diguem-ho així, per definició, tots els fons hem de partir del fet de que són de rentabilitat variable. Uh-huh. És a dir, que poden pujar de preu, poden baixar, tu no saps el que guanyaràs. Per definició, la gran majoria són així. Sí que és veritat que hi ha alguns que es diuen garantitzats. I aquests que són garantitzats, d'alguna manera sí que te garantitzen certa rentabilitat. Però tot el que no siguin garantitzats, per molt que digui fixe, per molt que digui variable, per molt que digui mixte, hem de tenir en compte que pot pujar de preu i baixar de preu. Tot i que sigui 100% de fixo, que en productes sense risc, hem de tenir en compte que podem perdre i que la fluctuació és possible i que el rendiment és desconegut, a no ser que siguin garantitzats. Uh-huh. Vale, això és una mica de confusió que hi ha, perquè molts de fons o plans de pensions diuen que inverteixen en productes de renta fixa, per tant, tu tens la sensació de que és fixe i no. Tots els fons, són variables, excepte els garantitzats.
Mira, de fet, aquí ens diu, la rendibilitat dependrà de l'evolució dels actius en els que s'hagi invertit el capital.
Correcte.
No? O sigui, aquí
sí. Tots són variables, excepte si ens diuen que són garantitzats.
Llavors, diu, quina rendibilitat ens ofereix aquest pla? Diu, valor liquidatiu. Què és això, el valor liquidatiu?
Bueno, te recordes que nosaltres, que som els partícips, hem ficat diners a una bossa?
Sí.
Val? Pues, per exemple, fiquem 10 euros, som 10 persones i fiquem 10 euros. I aquest gestor de l'entitat gestora comença a gestionar aquests 10 euros, els invertix en immobles, els invertix en matèries primes, invertix en actius financers, en el que ens hagi dit que invertirà, i imagina que això puja de preu. Val? Érem 10 persones que han ficat 1 euro cada una, això s'ha invertit, ha pujat de preu i ara val 20 euros. Els productes que tenim valen 20 euros. Quant te toca a tu, Mònica?
Ui, jo això no sóc incapaç, Jordi.
Bueno, si érem 10 persones i ara mos hem de repartir una bossa que val 20, és fàcil. Quant mos toca?
Ho hem doblat, no?
2 euros. Vale, havíem ficat 1 euro, ara en tenim 2. Vale. Pues això que acabo de calcular és el valor liquidatiu. Uh-huh. És a dir, és el valor de la teua participació. Agafem els diners que hem ficat allí, els valorem en cada moment, perquè com estan invertits en productes que fluctuen, això canvia a cada moment, i en cada moment veiem el que hi ha a la bossa, dividim pel número de participacions, vale? En aquest cas ho han fet senzill, ho han fet 10 participacions, 10 persones, però poden haver 1.000 els, i dividim per participació i sabem que cada participació que tinguéssim ens toca 2 euros.
Clar, aquí per exemple et diuen valor liquidatiu és aquest, X, llavors et diu el mes en curs està menys 0,14%, any en curs menys 0,22%, últims 12 mesos 1,17%.
Correcte,
no?
El que fan és mirem estos valors liquidatius, mirem els valors de la nostra bossa comú com va variant i ho anem comparant. En l'últim mes, respecte al quan valia la bossa al principi, ha baixat una miqueta, l'últim mes pues, ha pujat, els últims 3 mesos, els últims 2 mesos. Uh-huh. D'esta manera tens una mica la idea de com està evolucionant aquesta bossa comú en el cas que tu vulgues participar-hi com a inversor. No? Uh-huh.
Per tant, si jo ara poso aquests, posem 10 euros en aquest pla de pensions, en aquest fons d'inversió, a mi em garanteixen, en teoria, que quan em jubili, com a mínim, els 10 hi seran.
Tampoc. Hem quedat que per definició, tots són variables. Aleshores, hem de tenir en compte que a llarg termini, el més probable que si està invertit en productes renta fixa, renta variable, en cert criteri, a llarg termini el més probable és que valga més, però no tens cap seguretat.
No m'ho asseguren. No. De fet, aquí, en un altre dels plans de pensions que estic mirant, et diu en què distribuiran aquests diners que tu poses, no? En què ens ha el diner invertint. Per exemple, és que aquí ja em sonen conceptes que m'has anat explicant. Clar, em diu un 66% serà renda variable i aquí un 2,39% que invertirem en actius immobiliaris, en monetari dinàmic, que és això, el monetari dinàmic.
Bueno, el monetari són productes similars als diners, vale? Quan un altre dia parles
de bitcoins.
No, això no sé on ho ficaríem quasi en divisa o criptomoneda. Són productes que comentarem quan parlem d'actius financers, que és similar al diner. Què és similar al diner? Els dipòsits bancaris són similars al diner, perquè no són diner, però quasi són diner. Les lletres del tesor són quasi diners, són productes molt líquids. Estem parlant d'actius que es diuen de renta fixa, però que tenen tanta liquiditat, són tan fàcils de vendre convertint diners, que quasi és com si fos moneda. Clar. Per això es parla d'actius monetaris.
Una altra cosa que diuen que invertiran aquests diners que anem posant és en commodities. Què són commodities?
Matèries primes.
Ah, aquí
soja,
anem,
En or, en plata, en gas, en petroli, en tot allò que vam comentar l'últim dia, que està aquí.
Uh-huh. I aquí, en aquest plan concret que estic parlant, que ja et dic que és un a l'atzar, que he triat d'una entitat financera, em diu que un 15% dels diners que jo hi posi s'invertiran en renda fixa.
Sí, són aquest tipus de productes que, en principi, donen una rentabilitat coneguda. Els dipòsits, els bons, les lletres... parlem de que tenen una rentabilitat coneguda, que paguen un interès conegut. El que no podem assegurar mai en la renta fixa és que guanyéssim sempre.
Clar.
Perquè la renta fixa, no sé si recordaràs que hi havia una regla que vam parlar, que tot pujava i baixava de preu, tot. Fins i tot els terrenys a mar, fins i tot el platí, fins i tot. I la renta fixa també és tot. I per tant, la renta fixa també puja i baixa de preu. Uh-huh. I la renta fixa, si no tens cuidado, o si invertixes a través d'un fons de pensions, un fons d'inversió, has de pensar que també varia de preu i que això també s'acaba veient el teu valor liquidatiu. Pots veure, per culpa de la renta fixa que està baixant de preu, com està caient el teu capital invertit.
Uh-huh. Se m'està acabant el temps, Jordi i Andreu. A veure, jo no segueixo mirant plans de pensions, però a veure si hem aconseguit entendre alguns conceptes, si no tornarem sobre el tema dels plans i fons d'inversió. Alguna cosa que vulguis ressaltar?
Sí, comentar que hi ha molts tipus, que si vols un dia els comentarem
moltíssims.
En calma, no? El tema de monetari, renta fixa, renta variable mixta, internacional, que aquí el que ens diu és en quins productes estem invertint. Quan parlem de productes, verem quins són més arriscats o menys arriscats, i que hem de tenir en compte dos coses molt importants. La primera, les comissions, sobretot en els plans de pensions. Val? En un producte que estaràs 20 anys, 30 anys, 40 anys, és molt important les comissions, perquè un 1%, un 2%, un 3%, un 7%, al llarg del temps, són 70, 80, 100%. Aleshores, hem de tenir en compte això, que les comissions siguin el mínim possibles. I no deixar-nos moltes vegades enlluernar perquè me den un 1,5% a la subscripció, perquè després igual té un 0,5 de comissió addicional respecte a un altre i com estaràs 40 anys s'ho recuperen de totes maneres. Primer, comissions. Segon, la gestió. Saber què estan fent els teus diners, quins tipus de productes estan invertint. I tercer, més important, i fa referència a una de les regles que també vam comentar en el seu moment. Som bons predint nosaltres o no?
No, ja vam quedar,
no
ja
gaire
va quedar clar que no.
Però no nosaltres, sinó fins i tot els professionals.
No,
per tant, tot i els gestors que ho fan molt bé, i n'hi ha que ho fan molt bé i tenen molt d'interès, hem de pensar que en general som uns inútils, els humans, predint. I que, per tant, els nostres gestors de fons de pensions també seran uns inútils en general. I que, tot i que confiéssim molt en la seva capacitat, estaria bé que tinguéssim un plan B. I el plan B era la gestió passiva. Val? Aleshores, sempre que construïguéssim els nostres fons d'inversió, els nostres fons de pensions, plans de pensions, jo dedicaria una quantitat, per si acaso no trobem el millor gestor del món, una quantitat a productes indexats, que van parlar al seu moment, que siguin l'IBEX 35, que siguin l'Eurostock 50, que siguin molt més senzills de veure com estan evolucionant i que normalment tenen comissions més baixes. Aleshores, quan nosaltres fem aquesta inversió d'actius que són tan importants i que seran tan importants a la nostra vida, convé com a mínim ficar les dues coses, no? Triar un bon gestor que invertissin en productes que semblen atractius, però per si acas no fa tan bé com nosaltres pensàvem, ficar un altre producte que estigui indexat a renta variable, per exemple, que sigui més fàcil de seguir.
Molt important, eh? Doncs estar atents a la lletra petita, com sempre diem amb qualsevol producte financer, entendre perfectament o el millor possible, no? Demanem assessorament per entendre bé on estem posant els diners. I acaba amb la pregunta del milió. Jordi Andreu té pla de pensions?
I tant. Sí, sí.
Jo tant, per si acas, els ulls.
Per si acas, jo ne tinc tres plans de pensions.
No,
i seguint la dinàmica que estem comentant, els meus actuals tres plans de pensions estan invertits 100% en bolsa i estan invertits en bolsa indexada. Tinc l'Eurostock 50, tinc l'IBEX 35 i tinc el S&P 500. Perquè no confio gaire, ni en mi, ni en el Banc d'Espanya, ni en els gestors. No. Aleshores, per si de cas, confiarem en la rentabilitat mitjana del 12-14%
de
la bolsa.
No te'n pots refiar ni de ton pare, ja, avui en dia.
Ni de mon pare.
Ningú. Jordi Andreu, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me.
El Sibarita.
It's my destiny, she said ooh, ooh, shut up.
34 minuts pràcticament que passen de la una. Per cert, m'han dit que hi ha hagut un parell de trucades per preguntes per fer-li al Jordi Andreu. El proper dia que vingui trucarem aquests oients que ens han deixat preguntes o els hi traslladarem, així que ens posarem en contacte amb vostès, no pateixin. Doncs Rut, avui tenim Sibarita, però tenim el Sibarita malalt.
Ai, que es recuperi aviat,
que recuperi Carlos. Aviat. Carlos, sí, des d'aquí, sí, sí. Avui trobaran el Xavi a l'Oranget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus, però és un Sibarita que està malalt, però és molt complidor, ens ha posat deures
sempre,
i ens ha dit, escolta, jo crec que pel que té, el millor deu ser una clotxa.
Ah,
jo penso que sí.
I més de la seva terra.
Ah, aquí està. Llavors, anem fins a Móra d'Ebre, en aquest cas, perquè aquests dies... Bé, ahir, de fet, va arrencar la 14a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Clotxa, que estarà en marxa fins al 17 d'abril. I anem fins a Móra, fins a l'hostal-restaurant gastronòmic La Creu, que allà hi tenim a la Noèlia Guirau. Noèlia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre's. Escolta, una clotxa deu curar tots els mals, no?
I tant.
Jo, vamos, crec que sí.
Sí, sí, és molt completa. Sí.
És molt completa, per això sí, t'hem trucat, perquè jo crec que majoritàriament la gent sabrà de què va la cosa, però necessitem un expert en la matèria, i tu ets, Noèlia, perquè ens expliquis què necessitem per tenir una clotxa perfecta.
Doncs pues necessitem un pa de pagès, dona igual la mida, gran, petit, mitjà, sardina de casco, guarengada, sí. Tomàquet, ceba... I l'all.
I l'all, importantíssim. Sí. Vale. I ara tot això, perquè clar, tots són ingredients que la gent dirà, sí, clar, ingredients que són especialment estimats a la Ribera d'Ebre, no, Noèlia?
I m'he deixat l'oli d'oliva, que és molt important.
Oli d'oliva bàsic per tot.
Sí, després una bona rajada d'oli d'oliva, d'aquí de la terra, de la Ribera d'Ebre.
Clar.
I això. Doncs pues mira, pues, el que és la clotxa, com tots saben... era pues, el menjar dels sirgadors, no? Ja porta un munt d'anys de solera. I llavors, pues, ara tot se fa a la brasa, ¿vale? A la brasa o al foc de terra, lo que és la sardina, lo que és la tomàquet, la tonyina i... Ai, la tonyina, perdó.
La sardina.
La sardina i l'all. I... de mentre pues, que se van fent aquests ingredients, pues, se talla el pa de pagès per la meitat, se treu la molla, ¿vale? I després, una vegada els ingredients estan llestos, estan cuinats, doncs se tallen, ¿vale? Amb unes tisores o amb les mans mateix, i tot se barreja dintre del pa. El que fa el pa és de plat, fa de plat.
Ara t'anava a dir, sí, és com el recipient, el plat.
Sí, i una vegada tots els ingredients ficats és quan se fica l'oli, un bon regat d'oli.
M'està agafant una gana, Noèlia, jo sí. No sé, Ruth, tu com ho portes?
Jo porto que, bé, no puc dir res perquè sí, perquè jo menjaria una clotxa
jo
i jo crec que ja ni soparia ni res i ja amb això...
Ah, no, atenció, que la Noèlia ha fet no perquè és un plat molt complet, no? Ah.
Molt complet. Ah. Sí, i més si es menja, bueno, el lloc on se gaudeix més pues, és el camp, no?
Clar.
I el que hem fet ara amb aquestes jornades gastronòmiques és que els restaurants, cadascú, pues, innovem, no?, de la manera de presentar la clotxa.
Ara t'anava a dir, perquè vosaltres, de fet, ja, si no tinc aquí malament, no, sou 15 restaurants que esteu, sí. Que formeu part d'aquestes jornades, fan sí. 14 anys, vosaltres des de la Creu fa 3 anyets que esteu amb... A les jornades, veritat, Noèlia?
Exacte, sí.
I com heu reinventat vosaltres aquesta clotxa, el menú que oferiu dins les jornades?
Doncs pues mira, com a entrant hem fet un niu de clotxa, ¿vale? Pues que amb els ingredients principals, els ingredients que he dit abans, pues ho fiquem en un motlle, ¿vale? I és un timbal de clotxa. El que passa que nosaltres, com a nom així innovador, pues hem ficat niu, uh-huh. No? Que s'assembla més a lo que és el motlle, no? Sembla un niu.
Clar.
I tot això amb l'oli d'oliva d'aquí de Móra d'Ebre i amb olivada també.
Ai, que bo, per favor.
Que bo.
Que anem. Sí, acabem ràpid el programa, Ruth, que hem de baixar cap a Móra, ràpidament.
Sí, ja ràpid. Bueno, tenim fins al dia 17.
Tenim fins al dia 17.
Sí, fins al dia 17 d'abril.
Això t'anava a dir, perquè a més, jo els recomano que entrin a www.turismeriberaebre.org, que allà tenen doncs, tots els restaurants que hi participen els menús. Vosaltres, a més, t'anava a dir, sort que no és una clotxa com a tal la que doneu al menú, perquè després vosaltres, per exemple, ens poseu cabrit, crec que és, no?
Sí, unes costelletes de cabrit a la milanesa amb verduretes de temporada, també.
Ui. I postre, allò, cafè i copa i el que convingui.
Sí, el pa, l'aigua, el vi, el cafè, i el postre tenim el músic amb trompeta.
Sortirem.
Com és això, el músic amb trompeta?
Són frits secs, en aquest cas els frits secs són del Salvà del Camp, sí. I el moscatell d'aquí de la Ribera.
Uh-huh. O sigui que aquí, a banda de donar-nos molt bé de menjar, Noèlia, el que feu sobretot és destacar aquest producte de la terra que teniu aquí a la Ribera d'Ebre i també bé, a la resta de les comarques de Tarragona, no?
Sí. A més, ha sigut... Bueno, cada any és un èxit, vull dir, cada any està venint més gent, hi ha més repercussió, vull dir, estem molt contents. Uh-huh. Estem molt contents els restaurants, la veritat.
Sí. Vau poder participar ahir a l'acte central, que era...
Sí, que hi vaig anar, sí que hi vam anar.
1.500 clotxes, eh?
500, sí. Pobre, s'anaven a... Perquè sap greu, no? Dir, no, és que s'ha acabat.
Clar.
No, és que s'ha acabat. Uh-huh. Bueno, però encara van tindre la iniciativa de poder oferir als diferents restaurants que oferim el menú, i així pues, també pues, no es van a quedar sense les ganes de tastar-la, no?
Exacte.
Ah,
hem de dir que són aquests 15 restaurants, els menús van dels 15 als 25 euros i que són preus molt ajustats, no, Noèlia? També pressuposo per facilitar que la gent s'hi apropi, no?
Claro. I a més, saps què passa? Que el producte, al ser de proximitat, és un producte amb... Ahir és un plat amb molt de sabor, s'aprecia molt.
Mm-hmm. Escolta, d'on ens deies, cada vegada ve més gent, d'on ve, sobretot? Venim de les comarques de Tarragona o de fora?
I de Barcelona, també.
Sí?
Ah. Sí. Escolta... I de Girona, potser enguany també, jo crec, eh?
Sí, esperem que ho coneguin, si no ho coneixen. Jo, mira, m'agradaria fer una crida, aprofito. Busquem la millor clotxa de la zona, que els oients ens ajudin.
Sí. Jo no sé si s'hi pot incloure algun ingredient més. Ja sabem que la perfecta, la ideal, ja ens
és amb sardina, però hi ha variants, Noèlia?
Sí, bueno, també s'ha fet de car. La possibilitat que la gent que doni als comensals, els clients que no els agraden l'arengada, doncs poder-la fer amb llonganissa o amb botifarra d'arròs... No sé, diferents alternatives.
O sigui que variants també les que
sí,
vulguem.
Sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs jo els recomano que entrin a turismeriberaebre.org, busquin aquests 15 restaurants, a la Noèlia, la troben, com els dèiem, a l'hostal restaurant gastronòmic La Creu, que esteu a veure, Noèlia, si ho tinc bé, a l'Avinguda Comarques Catalanes 75.
Sí.
És així, doncs vagin a provar el menú. Escolta, la Ruth i jo vindrem a provar-ho, això,
Vale.
Ja t'ho dic ara.
I també ho fan, després també al mateix díptic que hem repartit,
sí.
Doncs també estan els restaurants també que ofereixen els de la Clotxa Car. Per a aquells que no els agradi l'arengada.
Ah, especifiquen quins són amb carn. Ah, perfecte.
Sí, 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 sí.
Molt bé. Allà ho tenen tots. Si és que és fer un clic i només cal tenir gana, perquè sí. Bo és a tot arreu, o sigui que fantàstic.
Sí,
que
a més a tots els restaurants, tots els menús, fan una pinta que...
Sí, no? Tu tens temps d'anar a provar-ne algun o què, Noelia?
Home, ho intentaré.
Ho intentarem, no? Sí. Doncs vinga, fins al 17 d'abril, aquestes jornades gastronòmiques
sí.
De la Clotxa.
Sí, fins al 17 d'abril, sí.
Noelia, un plaer, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta amb nosaltres.
A vosaltres també.
Una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Adéu. Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Vermuts Midó t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, continuem el programa amb l'Espai de Vins. La setmana passada es va otorgar els premis Sakura Japan Women's Wine Awards i el guardó, atenció, a la millor dona enòloga ha estat per la Eva Prim del celler Ronadelles de Cornudella de Montsant. I a la Eva la tenim avui aquí a l'estudi. Hola Eva, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Escolta, benvinguda i moltíssimes felicitats. L'enhorabona.
Moltes gràcies.
Què suposa un premi com aquest?
Doncs suposa una il·lusió molt gran perquè no ens ho esperàvem, la veritat. Ha sigut tot un honor i un orgull per nosaltres poder aconseguir aquest guardó.
Uh-huh. És un guardó, evidentment, pel celler i per la tasca que feu, però també crec que ets la primera dona que es premia, no?, amb aquest guardó.
La primera dona de l'Estat. Normalment sempre han premiat a italianes i a franceses, i un any a una australiana.
Uh-huh.
I per primera vegada una espanyola i una catalana.
Clar, perquè en aquest concurs, en aquests premis, vaja, en el Sakura, no? Premi Sakura Japan, uh-huh. Diguéssim, hi havia més de 4.000 vins de 37 països diferents, no?,
sí.
Participant.
Correcte.
Aquí. O sigui, jo no sé tu quan vas arribar a Japó, perquè la setmana passada, quan quedàvem amb la Eva, escrivíem des de Japó, sí. Tu quan vas arribar allà, tu creies que hi havia aquí possibilitats de venir a tornar a casa amb aquest premi?
Bueno, jo vaig anar per recollir aquest premi.
Ah, ja ho sabies?
Sí, sí.
Ah, d'acord, d'acord.
Sí, fa dues setmanes ens van trucar, ah. I van trucar al celler i em van dir, escolta, és que a part de guanyar una doble medalla d'or i un Diamond Trophy per ser el millor vi de sí. Tots els vins seleccionats, diu, a més, t'hem fet aquesta distinció com a millor enòloga el 2017 i jo m'he quedat en estat de xoc.
Clar, clar, jo vull saber aquest moment, Eva, que tu estàs allà al celler a Cornudella i diuen això, no?
No, jo a més estava en plan, però si jo me'n vaig a Mèxic, m'anava de fira a Mèxic, vaig haver de canviar tots els plans. I l'importador em va trucar i em va dir, Eva, tens el viatge pagat, vull dir, vine, que et vindrem a buscar, m'han tractat com una princesa. La veritat és que tots els japonesos són espectaculars, mm-hmm. La passada.
Què suposa a partir d'ara, evidentment, d'aquest reconeixement a la feina que porteu fent al celler des de fa molt temps, a partir d'ara, no? També és una manera, el celler de cop està posicionat a un lloc diferent, no? Al món, a Catalunya i al món, clar.
Sí, jo sabia que Cap de Roca arribaria lluny, el que no podia imaginar era que tan lluny. De fet, el Japó és un país que sempre m'ha cridat a mi personalment i ja em va... Tinc una anècdota que te l'explicaré.
Sí, explica.
Perquè fa 5 anys, quan Celler Ronadelles va decidir i va apostar per l'exportació, dedicant-nos a fer fires, viatgem molt, 2-3 mesos cada any fora de casa, estàvem a Xina, a Shanghai, amb una de les fires més importants del sector alimentari, i mentre el Jaume, el meu company, el meu cap, el meu soci, el meu amic, estava dinant, jo em vaig quedar a l'estant, i va passar un japonès. Japonès a Xina, eh? Va parar a l'estant i em va dir, hòstia, jo aquest vi, el Cap de Ruc, l'he provat a Barcelona, al Mercat del Born, en un restaurant que vaig anar a dinar. Jo quasi ploro.
Clar.
Vaig dir, ha reconegut un vi a Xina, un japonès, que el va provar a Barcelona. Dic, hòstia, nosaltres hem aconseguit.
Alguna cosa estem fent bé, no?
Sí, sí, sí. I em va dir, jo sé que aquest vi ha de triomfar al Japó. Diu, ja per gustos, estructura... una etiqueta molt divertida,
uh-huh.
I a dia d'avui, ho resumeixo molt, aquest senyor és un dels nostres importadors al Japó quan no era importador de vins. perquè us feu una idea, no? Que Japó per nosaltres és un, bueno, un gran país.
Clar. Per tant, això també és un exemple de que el reconeixement ha arribat ara aquest 2017, però els vins ja el tenien pel públic, no? Que possiblement és el més important, eh? Que és el més important, això, que te'l reconeguin i que te'l busquin, aquest vi, no?
No, el més important és això, que arribi al país, no? Perquè aquest reconeixement, a veure, enguany he sigut jo, l'any que ve serà un altre i l'any anterior va ser un altre. I jo sé que no sóc la millor enòloga del món. Però, bueno, en aquest moment vam fer un tast de tots els vins, el que més va agradar va ser aquest, i, bueno, no hi ha res impossible, això ha quedat demostrat. Però a Catalunya es fa molt bon vi, tothom fa molt bon vi, una cosa és que t'agradi o no, com tot, no?
Uh-huh. Parlàvem d'aquest reconeixement que t'ha arribat a tu personalment, però és que els vins, no? Els vins del celler també han estat guardonats, en aquest cas, no?
Sí, de fet, a tota la fira hi ha 214 vins espanyols que han estat guardonats, que són molts. D'aquests dos, dels 1.400 i pico vins que es van... dels 4.000, perdona, 4.000 i pico vins que es van presentar, 44 van rebre una doble medalla d'or, entre el qual nosaltres, i a més un Diamond Trophy, que era pues, com el millor vi, a més de la medalla d'or, té un Diamond Trophy. I qui té aquest guardó de Diamond Trophy, a més, és, bueno, la distingeixen com a millor enòloga del 2017, en aquest cas.
Mm-hmm, molt bé. Escolta, parla'm una mica, hem parlat d'aquest guardó que és importantíssim, però parla'm una mica del celler, perquè vosaltres vau començar el 2003, que això és abans d'ahir, eh? Vull dir que aquesta trajectòria, no? Que són anys, però sou un celler molt jove.
Som un celler molt jove perquè la Deo Montsant és una Deo molt jove.
Sí.
Vull dir, el Jaume, el propietari del celler, el Jaume Giral, que és de Cornudella de Montsant, ell fa més de 6 generacions que es dediquen al cultiu de la vinya i una barema, bueno, entraven al raïm a la cooperativa del poble i quan ja feia 3 anys que no cobrava la barema, un dia es va emprenyar i va dir, escolta, saps què? Doncs ara aquest capital que tinc l'invertiré en fer-me el meu celler i faré un vi que es digui Cap de Ruc. Aprofitant que la DO Montsant es va segregar de la DO Tarragona i va sorgir una nova DO, doncs va aprofitar aquesta empenta per fer vins. Jo treballo al celler Nadés des del 2018, des del 2008, i a més sóc sòcia a l'empresa, també.
Mm-hmm. I aquest Cap de Ruc s'ha convertit una mica en el buc insígnia, no?, del celler, que d'aquesta gamma en feu negre, rosat, blanc, no?, hi ha fins i tot d'agulla i caves.
Correcte.
Cap de Ruc és...
Estàs ben informada.
Home, jo intento. Però jo vinc aquí a aprendre, també, eh? Vull que m'expliquis tu, per exemple, què fa tan diferent aquest Cap de Ruc, que el podem reconèixer com aquest senyor que la reconeixer.
Doncs a part de que fem vins divertits i per passar una bona estona, nosaltres som molt humils. De fet, fem vi perquè la gent disfruti i s'ho passi bé. No fem vins complicats, sinó fem vins fàcils de beure. Això és la nostra estratègia, perquè el vi, jo et puc explicar una història, però si no t'agrada, tu no el tornaràs a comprar. El mercat està canviant, les tendències canvien, t'has d'adaptar molt. Nosaltres ens adaptem molt als mercats nous. De fet, fem vins diferents perquè exportem a molts països i cada país té un paladar diferent. I això és així, vull dir, el Japó ha guanyat aquest vi i potser a un altre lloc ho guanyarà un altre. Això és evident.
Mm-hmm. Quina producció teniu en total, Eva?
Nosaltres a dia d'avui ja fem unes 350.000 botelles en totes les referències que tenim. I exportem entre un 20 i un 25%. Exportem poc. A la resta dels cellers catalans, que exporten entre un 70 i un 80, nosaltres anem a la inversa.
Sí.
Nosaltres a casa nostra venem un 70-80% de la nostra producció, que és molt.
És molt bo. Sí, és molt bona notícia, també, perquè és veritat que la majoria ven més a fora que aquí, no?
Nosaltres, quan hem sigut líders, de fet, Cap de Ruc és una marca líder en aquests moments, de cada 4 botelles de vi de Montsant que es venen, una és nostra, al sector de l'alimentació, i quan tu et saps posicionar a casa teva, és molt més fàcil vendre a altres països, perquè ells confien més en tu.
Clar.
Si tu ets bo a casa teva...
Explica'm una mica més, a banda d'aquesta gamma dels Cap de Ruc, quins més vins feu al celler?
Nosaltres fem diverses gammes. La Cap de Ruc és la més coneguda perquè està al sector de l'alimentació, com hem parlat abans. Fem altres gammes que tenen el nom de petit de Joana Cox, que la Joana Cox és una de les sòcies del celler, propietària. I són vins de produccions més petitetes. Tenim cellers amb 15 barriques, 10 barriques, que fem aquestes produccions que mimem una miqueta més. És un altre mercat, és un vin més gourmet, més estructurat, potser amb una mica més tànic que el Cap de Ruc, per gent que en sap una miqueta més, potser. Botigues especialitzades, hostaleria... Després fem una altra gamma, que és el Giral Vinyes Velles, que porta el nom del Jaume Giral, que és el propietari del celler. Fem un gran reserva, que tenim un celler només amb 3 barriques, que fem amb vinya que són, bueno, és vinya que ha aguantat la filoxera de més de 100 anys. i aquesta producció la dediquem exclusivament a fer un gran reserva, que és l'únic que hi ha a la Deu Montsant en aquests moments.
Són ja vins més robustos, no? Per entendre'ns.
Són vins que estan molt ben posicionats a França i s'exporten molt, sobretot al mercat asiàtic, a Xina.
Aquesta és la gamma que vosaltres, per això jo els dic el web, 3w.ronadelles.com, que allà tenen totes les varietats, no? Parla'm una mica dels vins i llegendes.
Vale, el vins i llegendes és una gamma de vins, bueno, del Priorat, que nosaltres intentem donar-li un valor afegit. No simplement vi, sinó que intentem transmetre una terra. Terroir, sensacions, històries, llegendes. De fet, les etiquetes estan il·lustrades a mà. Sí. Una amiga meva, que és arquitecta, la Maria Duran, que és molt bona il·lustradora, i li vaig demanar si ens podia fer aquestes llegendes. Hi ha la llegenda de Siurana, la de Cornudella de Montsant, i a Escaladell, i com a fet històric, la filoxera, que és molt important. I, curiosament, a cada país agrada un tipus d'etiqueta.
Ah, sí?
És el mateix vi, amb quatre etiquetes diferents, però cada país ha adaptat com la seva etiqueta. A Perú es ven la filoxera, al Japó es ven la Cornudella de Montsant, que és aquest que ha guanyat el premi, a Canadà es ven Escaladell, i als Estats Units es ven Siurana, és curiós.
És curiós, sí, sí. No, sabeu, us han dit per què cada país ha triat?
Bueno, cada país identifica potser alguna cosa, per exemple, la verda, que és la que ha guanyat Cornudella Montsant, que és la llegenda del comte de Prades, que la seva filla es va perdre en un bosc, en una caceria, i amb un cor va tocar perquè els gossos la trobessin. Aquesta llegenda és una etiqueta verda, que hi ha tot un bosc, i suposo que els japonesos ho identifiquen molt amb el que els agrada. És una noia així amb el cabell llarg i una mica amb els ulls rasgats, i suposo que aquesta etiqueta també els va fer gràcia. Bueno, cadascú agafa l'etiqueta que més li agrada segons on està, no?
Sí, quina importància té, això ho hem parlat moltes vegades amb els cellers que van passant per aquí al programa. És importantíssim el que hi ha dins l'ampolla, evidentment, però cada vegada més, també com la vestiu, eh? Sí. Això també requereix, no sé si més feina o...
Més feina.
Més, eh? Més que el que hi poseu a dins.
Mira, més. Tu. De fet, jo, si et dic el tant per cent de temps que ocupo fent vi, et faries creus. Sí.
N'ocupes més, potser, no? Possiblement, anar a explicar-lo, anar a fires, no? I en pensar, no? Que de quina manera cridem l'atenció, doncs, amb aquest vestit que li hem de posar. No em quedem gaire més temps, però em queden més vins, perquè teniu encara el 88 hectàrees, no?
És un vi de taula que fem per hostaleria. És un vi que fem a casa, però que no, perquè sigui econòmic i tingui rotació, doncs fem vi de taula, sense cap denominació d'origen. I, bueno, aquí a Cambrils i a Tarragona, en aquestes zones, funciona molt bé, la veritat.
A mi una cosa que m'agrada molt de la vostra filosofia, Eva, és que el vi, a banda de transmetre, evidentment, el sabor i l'aroma, no? Són també històries, no? Que a mi sempre m'agraden darrere la història, i ja no la que ens voleu explicar vosaltres, sinó de vegades la que creem nosaltres quan obrim aquella ampolla, no?
Sí, és el que transmet, no? Que és més enllà que intentes transmetre, doncs, bueno, a part de la passió i les ganes de fer les coses, sinó un terroir, no? Que la gent tingui ganes de visitar-nos i de veure què és el Priorat. Perquè jo, de fet, tot i que visc al Priorat fa 17 anys, penseu que jo sóc de Barcelona. Tot i que no me sento barcelonina, em sento del Priorat. Amb 18 anys em vaig enamorar d'aquesta comarca, em vaig comprar una casa allà i em vaig quedar.
Escolta, doncs us podem visitar, suposo, no? Al celler, sí. Com ho hem de fer, això?
Doncs entres a la web i fas la reserva. Tens, a més, moltes ofertes. Tens packs de no-turisme, pots venir a dinar al restaurant, fem menús de maridatge, tenim un restaurant petitet de 5 taules que oferim tots els nostres productes que van inclosos al preu del menú, vull dir, te confecciones el teu propi menú de maridatge. A més, tenim un xef reconegut a nivell internacional que va emportar de Xina, de Shanghai, és un català de Sant Fruitós, el Jordi Cervalls, i és un crac, la veritat és que és una passada, i el vam enredar perquè vingués aquí, i aquí està amb nosaltres. Aquest nou projecte.
Doncs escolta, jo el recomano que la gent s'animi una mica, ara que ja a partir d'ara farà bon temps, qualsevol excusa és bona, doncs vinga, celebrem aquest premi que li han donat a la Eva i al celler, visitant-los i coneixent una mica també de primera mà com treballeu, que jo crec que això és importantíssim perquè després puguem apreciar també els vins, no? I venen ganes de saber-ne més quan us visitem.
Podeu venir com vulgueu.
Doncs Eva, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer tenir-te aquí, tu torna quan vulguis al programa.
I tu quan vulguis t'has convidat a casa nostra.
Ui, no m'ho diguis dos vegades, eh? Okay. Gràcies.
A tu.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Doncs amb això arribem pràcticament a 3 minuts de les 2. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE i tota l'actualitat. L'equip de Herrera en COPE a Tarragona tornarà puntualment demà a les 12. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.